A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El portaveu del govern de la Generalitat, Francesc Homs, va dir que el govern de la Generalitat viu amb l'ai al cor per complir cada mes amb els pagaments. No sabem si hi ha més, sí que sabem que hi ha. Bé, medicaments pel cor, sí, per l'ai al cor ja no ho sabem massa. Però qui el té de fa mesos, com molts altres farmacèutics, és en Ramon Benacet. Ramon Benacet, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Bon
dia. Hi ha medicaments per l'ai al cor?
No, però els haurem d'inventar.
Algun o altre?
Sí, em sembla que una, a més amb una bona dosi.
Amb una bona dosi. Per explicar-ho fàcilment i sobretot, com sempre li hem demanat amb en Ramon Benacet perquè tothom ens entengui, què passa o quins són els fonaments pels quals demà molts ciutadans es poden trobar amb les farmàcies tancades?
Bé, primer que tot, el que diria és que a hores d'ara, ara mateix estic davant de la web del Col·legi de Farmacèutics, en aquest moment no està desconvocada la vaga, però coneixent la manera d'actuar habitual de lo que és el Consell de Col·legis de Catalunya, crec que sí que es desconvocarà.
D'acord. No,
pel tarannà que habitualment es té, que és bastant
conciliador.
Ara bé, a hores d'ara no està desconvocada. Això, diguem-ho d'entrada.
D'acord.
Suposem que al llarg d'avui, jo crec que serà aquest matí, gairebé cap al migdia, una cosa o altra se sabrà. Fonaments, doncs mira, és molt senzill. Nosaltres tenim un concert amb el CatSalut, el Consell de Col·legis té un concert amb el CatSalut, per al qual el pagament de les receptes que es dispensen del dia a dia a les farmàcies de Catalunya es fa a 60 dies de presentada la factura. Això és així, és així des de tiempos immemoriales,
sí,
de fa molts i molts anys, ha sigut així.
Per posar un punt de partida, Ramon, encara per fer-ho més clar, una farmàcia compra determinats tipus de medicaments,
sí,
diguem-ne, seguint el criteri del farmacèutic?
Sí.
Sí.
Seguint el criteri del farmacèutic, home, més aviat és seguint el criteri mèdic.
D'acord.
Perquè nosaltres no, d'alguna manera, tu veus el que el metge està prescrivint. Per tant, a l'hora de fer les compres diàries,
sí,
tu t'estàs guiant, evidentment, per les molècules que els metges estan prescrivint.
D'acord.
O que els hi diuen que han de prescriure, que
d'acord,
aquest és l'altre tema.
Ho dic per allò d'un estoc en una farmàcia,
sí,
respon a la demanda.
Exacte.
Que per una banda bé, suposo que per l'estadística,
sí,
de les receptes dels metges.
Exacte.
I per una altra, òbviament, per la demanda que els propis ciutadans amb tots aquells,
sí,
productes que no estan sotmesos a recepta mèdica,
sí,
doncs també demanin a la farmàcia, no?
Sí,
d'acord.
I aquest estocatge tu el modules doncs, no sé, per 3, per 5 dies, per 8 dies, depenent de l'estat econòmic de la farmàcia,
d'acord,
per dir d'alguna manera.
Però és a dir, en general les farmàcies al llarg d'una setmana poden fer 2 o 3 sol·licituds de medicaments.
No, nosaltres en fem 2 diàries.
2 diàries?
Lo habitual en qualsevol farmàcia,
uh-huh,
són 2 comandes diàries a un mínim de 2 proveïdors diferents.
O sigui que les farmàcies ara, vaja, d'estoc, poc suposo,
Déu-n'hi-do, precisament perquè has de preveure que hi hagin trencaments d'estoc que es produeixen,
d'acord,
trencaments d'estoc a nivell de distribució,
sí, 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 sí,
que es produeixen amb relativa facilitat i, per tant, tu has de poder tenir un estocatge suficient com per cobrir 3, 4, 5, 10 dies,
d'acord,
en cas de mancança,
d'acord,
de distribució.
Això és un preu fixat?
Perdona?
Això és un preu fixat?
Un preu.
Un preu fixat, és a dir, un distribuïdor ven un medicament a un preu i un altre el pot vendre un altre?
No, el preu del medicament està estipulat,
per l'Estat. Això em refereixo.
Sí, el preu del medicament està estipulat per l'Estat, és a dir, el distribuïdor pot tenir una condició econòmica amb una farmàcia diferent d'amb una altra, en funció del volum general de compra que tingui, però el preu real del medicament està fixat per l'Estat.
D'acord, ara una farmàcia pot demanar-li un distribuïdor
10 i l'altre 1.000.
I l'altre 1.000.
I evidentment al final li farà al distribuïdor un petit ràpel de més, que a més també està legislat.
D'acord, és a dir que els marges comercials també estan legislats.
Estan legislats els seus màxims i d'aquí no poden passar els distribuïdors per més que tu compris.
D'acord.
Per tant,
d'acord, és a dir, jo no puc rebaixar fins a un determinat preu encara que me'n compris un milió.
No, hi ha una llei que ho limita.
Perfecte.
I, per tant, és igual 10 que 1.000, llavors.
D'acord. Aclarit tot això, suposo que ara ens referim a que la Generalitat subvenciona totes aquelles medicacions amb recepta mèdica.
En el cas de pensionistes,
sí.
Subvenciona a dia d'avui i des de l'1 de juliol, de l'1 de juliol, el 90% del valor dels pensionistes, perquè hi ha el copagament en marxa,
sí.
Fins a uns topalls, que això ho vàrem parlar per uns mesos,
sí.
Fins a uns topalls, i per tant sí, hi ha fàrmacs que pot arribar a subvencionar el 100% quan la persona ha arribat en aquests topalls de copagament.
D'acord, en qualsevol cas, òbviament, la compra de medicaments depèn únicament i exclusiva del poder econòmic de la farmàcia de torn, per dir-ho així.
El poder de la compra de medicaments?
No, no, és a dir, la compra de medicaments per part d'una farmàcia depèn de la capacitat econòmica de la pròpia farmàcia.
Directament.
Directament, eh?
Sí, sí. D'acord. És a dir, si una farmàcia està econòmicament tocada, la seva capacitat de compra de medicaments és molt més baixa i, per tant, el seu estocatge serà més baix i, a partir d'aquí, pot quedar desabastida.
D'acord. Per tant,
que és on s'està arribant
exacte,
en aquest moment. Suposo que és aquí on volia arribar.
Aquí és on volia arribar. És a dir, avui és 24 d'octubre i jo faig una comanda avui d'una sèrie de medicaments a un distribuïdor, una sèrie de medicaments que vendré a través de recepta o el que sigui,
sí.
I se suposa que 24 de novembre, 24 de desembre, per Nadal, la Generalitat m'hauria de pagar el percentatge de subvenció d'aquesta compra que jo he fet?
Tal, segons concert... Sí. Segons concert, el dia Lucas, tota la facturació del mes d'octubre aniria a parar a 5 de gener.
D'acord. Passades les vacances de Nadal.
Passades les vacances de Nadal. Ara bé, tal com està el tema des de el setembre de 2011, al setembre del 2011, estem parlant d'un any i un parell de mesos gairebé, la Generalitat va tenir hi ha problemes de tresoreria i directament ens va allargar 30 dies més el pagament.
D'acord, a 90 dies.
Vam anar a parar a 90 dies sense, dient-se que això era un problema temporal de tesoreria i que, d'alguna manera, això s'arreglaria. Així que es restituís mitjanament la tesoreria. Evidentment, molts farmacèutics vam haver de demanar pòlisses de crèdit, vam haver de demanar factorings... es va parlar amb la Generalitat per veure si d'alguna manera els interessos que suposava
la pòlissa de crèdit,
es podia assumir la Generalitat. Nosaltres demanàvem el préstec, ens avalàvem, per dir d'alguna manera, però els interessos, la Generalitat ens va dir que no hi havia
possibilitats
de fer això.
Dues preguntes a partir d'aquí, molt fàcil. Els bancs acostumen a avalar una farmàcia?
Diria que fins fa uns anys no tenies masses problemes perquè la liquiditat general de les farmàcies era bona i teòricament la liquiditat del sistema
també era bona,
però amb el temps s'ha demostrat que no era tan bona.
Ho dic perquè si ara una farmàcia va a una entitat bancària i diu, mira, necessito una pòlissa de crèdit, no sé si això...
No, ens estem trobant ja que no, que et diuen que no. Vull dir, en aquest moment... En la situació de dia d'avui, a Catalunya hi ha més de 300 farmàcies que han esgotat tots els mecanismes de crèdit.
D'acord. I aquí suposo que, encara que un pugui dir, escolta'm, que la Generalitat em pagarà perquè em pagarà, no és cap aval ja això.
Els bancs tots ho sabem.
Vull dir,
volen fets, volen documents i no serveix el dir, mira, és que em pagaran. Doncs no serveix. Llavors, aquesta situació que es va iniciar al setembre de 2011... A dia d'avui continua, és a dia d'avui estàvem a 90 dies, també al mes de setembre,
sí.
I la factura que s'havia d'abonar el 5 d'octubre, de cop, sense previ avís, se'ns va dir que no se'ns abonaria, perquè no hi havia liquiditat.
I aquesta és la que encara està pendent, eh?
Aquesta és la que encara està pendent, per tant, vàrem passar de 90 a 120. Sense poder tenir cap previsió per part de les farmàcies de dir, aviam, deixen buscar papers, que és el típic, i anem a veure quin banc em deixa calés, per poder pagar les factures als nostres proveïdors i poder tenir les farmàcies abastides perquè no hi hagi problemes amb la població. Això va ser així, moltes farmàcies ja havien amb la primera traçada ja havien diguem-ne exhaurit part dels mecanismes de crèdit, altres no, d'una manera o d'una altra, posant patrimonis, posant hipoteques sobre els patrimonis, es va poder solventar aquesta situació aquest mes passat, i clar, tot es pot complicar si aquest pagament no es produeix a dia d'avui, perquè evidentment moltes farmàcies ja no tenen on més recórrer. Si això s'arregla a dia d'avui, doncs avui o demà, doncs bueno, d'alguna manera tornarem a la situació anterior, als 90 dies.
Que no vol dir que sigui la situació ideal,
No és la situació ideal, evidentment, perquè tot i amb això deixes moltes farmàcies penjades encara.
Per tant, el Col·legi de Farmacèutics suposo que el que demana és, com a mínim, una certa garantia que aquests 90 dies es compliran.
Bé, el Col·legi de Farmacèutics el que està demanant és retornar a la situació original dels 60 dies.
Mare de Déu. Si la feina és pagar els 90, suposo que, no sé si és una mena de supòsit ideal pensar en els 60.
En aquest moment jo crec que sí. És un supòsit bastant ideal. De tota manera, el president de la Generalitat ahir em sembla que va ser abans d'ahir, en una roda de premsa que fem empresaris i tal, va reconèixer que el deute de les farmàcies es pujava a 180 milions i que estaven esperant el fons de liquiditat per abonar aquests 180 milions i, per tant, posar-se al dia amb un dels seus proveïdors sanitaris principals, que és el col·lectiu de farmàcies.
Que aquests 180 milions són els corresponents a juliol i agost.
A juliol i agost. Simplement a juliol i agost. Clar, a partir del 5 d'octubre n'haurem d'afegir uns 90 i escaig més. Si això no es compleix, la pilota s'està fent molt grossa i evidentment moltíssimes farmàcies hauran de dir que no, hauran de tancar. Algunes ja a Barcelona hi han tancat, altres han sol·licitat el tancament, i ja et dic, hi ha 300 que en aquesta situació de 120 dies estan al límit de les seves possibilitats.
Fins on en Ramon Benazet pot saber, per aquí a la comarca també hi ha farmàcies en situació crítica?
Sí, aquí a la comarca n'hi ha. Sí, no et diré quantes.
No es tracta de... Però n'hi ha.
N'hi ha, sí.
I a Sitges també n'hi ha alguna?
També. Per tant, clar, és una situació bastant difícil.
Sembla mentida, Fa 4 dies parlàvem de la suspensió del servei nocturn.
Sí.
I ara el que parlem és de la supervivència d'algunes de les farmàcies.
En aquest moment la situació és aquesta, i tu dius fa 4 dies, i jo recordo potser fa 3 o 4 anys parlàvem de temes sanitaris, i ara estem parlant de temes econòmics.
Sí.
I suposo que això anirà per aquesta via, durant bastant de temps.
Sí, perquè en una altra circumstància, doncs, amb en Ramon Benazet parlaríem de la vacuna de la grip d'aquest any, o vés a saber de què parlaríem, oi?
De les coses que
Per les quals
jo vaig estar preparat, i per les quals estem tots els farmacèutics en els nostres establiments per temes sanitaris, però la vida dona moltes voltes i no sé.
Però se suposa, encara que doni moltes voltes la vida, diguem-ne que no deixarà mai d'haver-hi persones que depenen del sistema sanitari per viure.
Sí, no.
Això no, vaja, això no canviarà.
Bé, home, aquí és... El sistema sanitari, en el món de la farmàcia, diguem-ne, el sistema sanitari farmacèutic està muntat d'una manera que són empreses privades que presten un servei públic.
Recordo que ens ho va dir això arran del servei d'urgències nocturnes.
Exacte. Llavors, això és per l'administració és un sistema, entre cometes, còmode, perquè no hi estan posant tota la despesa i tot el personal que suposa el mantenir un sistema farmacèutic en funcionament, nacionalitzat, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
És un sistema còmode, però també ha d'adquirir uns compromisos l'administració amb aquest sistema, que és que són empreses privades i, per tant, s'han de guanyar la vida.
D'acord, o sigui, el sistema sanitari és un sistema públic, el sistema farmacèutic és un sistema privat amb subvenció d'utilitat pública.
Exacte.
I amb subvenció pública.
Sí, clar.
Sí, està clar.
Estan prestant un servei d'unes receptes públiques que surten d'una entitat privada. Per tant, l'administració ha d'assumir el... Ara ja és un repte, ara ja és un repte de poder pagar aquestes receptes que s'han dispensat des de les farmàcies.
No semblava que hagués anat malament fins ara.
Fins ara es havia mantingut un sistema de tesoreria de lo que és la Seguretat Social bastant estable. La crisi econòmica general i potser alguns desgavells que s'han fet que no s'havien d'haver fet ens ha portat en aquest punt.
S'ha notat l'euro per recepta? En un sentit de demanda?
En un sentit de demanda. Jo diria que l'euro per recepta no ha fet massa el frenar el número de dispensacions. Potser és dir, les persones que necessiten tres fàrmacs et continuen agafant tres, no te n'agafen cinc, evidentment. Uh-huh. Però el que ha fet ha sigut, jo penso que ha sigut modular el consum. Ha baixat el consum, es veuran d'aquí un temps. A hores d'ara diria que sí. La facturació de les farmàcies ha baixat entre un 25 i un 35%. Això són números molt grossos. Avui, a dia d'avui, ahir, em sembla que va ser, es va publicar un article del propi ministeri per al qual la factura farmacèutica del mes de setembre del 2011 era un 25% més baixa que la del 2012, era un 25% més baixa que la mateixa factura de 2011. Uh-huh. Això és una patacada impressionant per les farmàcies.
Té un punt de paradoxa.
Sí.
És a dir, les farmàcies ingressen menys,
sí,
però a la vegada el sistema tampoc els pot pagar en el moment en què us hauria de pagar.
No, i a més, Vicenç, la paradoxa més grossa és que l'usuari a dia d'avui està aportant més que mai al sistema. Sí. És a dir, per una banda l'administració catalana està aportant l'euro per recepta i per altra banda l'administració espanyola s'ha incrementat els copagaments. Per tant, és difícilment explicable que ara un usuari
estigui pagant més que mai.
Estigui pagant més que mai i, en canvi, el seu sistema de subministrament de fàrmacs, que som les farmàcies, estigui passant els pitjors, els moments més durs que mai. És bastant paradoxal. L'altre dia em deia una persona, dos pensionistes, un matrimoni pensionista, que va venir a buscar-me uns fàrmacs, li va sortir la broma per 28 euros, quan no havien pagat res. I em deia, esclar, ho hem de continuar pagant perquè necessitem els fàrmacs. Jo li vaig dir sí, segurament sí, i no els deixin de prendre perquè un ingrés hospitalari probablement serà molt més car que no pas el prendre aquest fàrmac. Però clar, també els hi vaig dir, però nosaltres a hores d'ara no ens paguen. Diu, no pot ser. Dic, sí que pot ser. Clar, és difícilment explicable,
esclar,
això.
És clar.
És la paradoxa que tenim. La societat està aportant més que mai al sistema sanitari i el sistema sanitari està fallant més que mai.
Hem de suposar que estem pagant més que mai perquè tenim un deute que és el que mai no hem tingut.
Més que mai,
no?
També.
Més que mai, també. Perquè el preu dels medicaments ha baixat o no? O és l'única cosa que no s'ha tocat?
Aquí? No. Mira, el preu dels medicaments porta una baixada, diríem, picat, des de fa forta, des de fa uns 4-5 anys, una baixada forta. Prèviament anaven baixant a un ritme molt lent, però a partir de l'any 2008-2009 es va aplicar un sistema de control del preu de venda al públic dels medicaments que ha arribat a ensorrar el preu dels medicaments. Dit d'una altra manera, avui dia el medicament se li ha tret el valor que té. Em sembla, si no recordo malament, que si no va ser a l'última xerrada que vàrem tenir,
en vam parlar,
va ser a la penúltima, et vaig comentar que avui dia un paracetamol valia 85 cèntims,
sí,
i eren 20 comprimits, i un tallat que em prenc el dematí em valo 30.
De tota manera t'ho preguntava, perquè podem posar exemples de molts medicaments de la vida quotidiana,
sí,
però tens la sensació que els usuaris creuen veritablement que els medicaments han baixat de preu?
No, l'usuari no se n'adona per una raó molt simple i ho entendreu, tothom ho pot entendre de seguida.
A veure.
És a dir, quan tu vas a una farmàcia amb una recepta de pensionista i t'entreguen un medicament,
sí,
la persona no sap el valor d'aquell medicament i, per tant, perd aquest valor.
Uh-huh.
Directament és que és així. És a dir, un fàrmac que valgui 30 euros i se li entreguin una persona directament sense que ella, en l'acte de la dispensació, que no vull dir que en les seves nòmines en el seu dia no va aportar, però en l'acte de la dispensació no entregui cap cèntim, perd el seu valor.
T'ho pregunto al revés, però, com que perd el seu valor perquè a mi no em costa res el medicament, bé, l'altra part, qui fabrica el medicament, diguem-ne que el pot valorar al preu que li doni la gana, perquè jo no sabré mai el valor d'aquest preu.
Bé, no és així.
No és així,
No és així perquè està controlat.
Perquè està regulat, sí.
Està regulat. És a dir, quan un laboratori presenta un escandall d'un medicament nou que acaba de treure, evidentment presenta un escandall de costos i el Ministeri
li aprova
o no, o el retalla tant com pot, avui dia tant com pot, ja t'ho dic.
Mm-hmm. Perquè, és clar, amb aquest matrimoni jubilat, en Ramon Benazet els va dir no, és que val això el medicament,
clar.
Però per ells...
No, per ells, ells van
evidentment...
Ells van pagar únicament 28, únicament, que
únicament,
és molt.
Que és molt, de no pagar res.
De no pagar res, a pagar 28 euros, diuen, caram, sí que ha pujat això. Bueno, si
és clar, ha pujat del tot.
Si li dic que els seus fàrmacs costaven passats els 200 euros, potser llavors sí que necessitaríem un medicament pel cor.
Ah, està clar.
Per donar-los en aquell precís moment. Perquè, clar, ara se n'adona una mica la societat de que tenen un valor els fàrmacs. Per què? Perquè els copagaments han pujat. Però en realitat aquells fàrmacs valen, el que paga un 10% val 90, un 90% més del que està pagant.
Mm-hmm.
I amb això, sí, l'administració ja se'n cuida prou de fer baixar els preus reals dels medicaments, perquè al fi i al cap els acaba pagant la pròpia administració. I llavors ens trobem que des de 2009 hi ha fàrmacs que varen sortir amb... En tinc un que fa servir moltíssima gent, que un fàrmac pel colesterol que va sortir a 41 euros a l'octubre de 2009 i que a dia d'avui val 4,71.
Mare de Déu.
I com aquest em podria dir un autèntic grapat de fàrmacs.
Val 4,71 per quina raó?
Bé, perquè hi ha hagut una sèrie de mecanismes de rebaixa de preus que l'han anat reduint constantment. Mira,
allò del valor i el cost, és a dir, el valor real, sí, d'aquest producte contra el colesterol continuaria sent a la vora dels 40 euros?
Probablement, a hores d'ara, el valor real d'aquest producte podria estar, no ho sé, però sí, jo penso que al voltant d'uns 20,
d'acord,
una cosa així.
Per allò de que s'ha amortitzat bona part també...
Perquè s'està amortitzant part de la patent, s'està amortitzant la investigació i tal. Podria haver anat a la meitat, si tu vols.
Anava a preguntar-te una bestiesa, l'aspirina hauria de ser gratuïta, doncs ja gairebé,
O gairebé. En canvi, van entingué la visió de treure-la fa molts, moltíssims anys de Seguretat Social, que jo ja no ho vaig ni a replegar, i clar, el preu va ser lliure controlat.
Està clar.
Lliure controlat.
Està clar. Però és a dir, tens un llistat de medicaments,
home,
els quals han passat per aquest procés, diguem-ne, d'aprimament de cost?
Tots els medicaments, en aquest moment, tots els medicaments que estan dintre el Servei Nacional de Salut, és a dir, tot el que passa pel seguro,
sí,
tots, han passat per un procés d'aprimament, uns més, els altres menys, però en qualsevol cas, els que menys s'han aprimat en els últims anys gairebé un 50%. És a dir, imagina't un fàrmac que aquest sí és... Aquest potser fins i tot el coneixes, la simvastatina, és un fàrmac pel colesterol, també. És un fàrmac que a dia d'avui val 85 cèntims, exactament igual que un paracetamol, i tens 28 comprimits, tractament de tot un mes. Això és el preu de venda al públic.
Mm-hmm.
85 cèntims.
Què li costa a la farmàcia si ho va comprar?
El cost nostre...
Sí.
El cost nostre, al voltant d'uns 63-64 cèntims.
D'acord, ho pregunto per si tot aquest procés també d'alguna manera ha beneficiat a les farmàcies a l'hora d'anar a comprar.
No, perquè el teu marge comercial ha baixat.
D'acord.
Ha baixat en picat, no només el marge comercial, ha baixat el valor absolut, és a dir, d'un fàrmac... Mira, a més ho he fet perquè...
Perquè
ens quedi clar a tothom.
Sí.
Aquest fàrmac de Bucabal, preu de venda al públic, 85 cèntims... nets a la farmàcia, un cop pagat impostos,
treballadors, tanto...
Nets, després de pagar renda, per dir-ho d'alguna
sí,
manera,
sí, sí,
li queden aproximadament 4 cèntims d'euro. Com tu comprendràs, mm-hmm, és molt difícil sobreviure una estructura de farmàcia tenint fàrmacs que simplement et deixen 4 cèntims d'euro.
Tota la resta on va, Ramon?
Tota la resta de...
Són la majoria dels casos impostos?
Mira, el 67% del valor del fàrmac,
sí,
66% del valor del fàrmac és el valor del laboratori.
D'acord.
El 6,2, si no recordo malament, 6,1% del valor del fàrmac és la distribució, tot el sistema de distribució que hi ha.
Mm-hmm.
Distribució des de laboratori, sí, a distribuïdores, distribució de distribuïdores a farmàcia,
mm-hmm,
tenint en compte aquests serveis que tenim de dos repartos diaris, que això té un cost molt elevat.
Evidentment.
Doncs això ho han de resoldre les distribuïdores amb un 6%. i en aquest moment les farmàcies tenen un 27% del valor del PVP sobre llei, amb tres reals decrets posteriors,
sí,
que rebaixen el marge
d'aquest
27%. 27% al voltant d'un 18% en el millor dels casos.
D'acord.
I a partir d'aquí has de treure totes les despeses que té l'estructura de qualsevol de les farmàcies de Catalunya per funcionar, i aquí et quedarà el rendiment real.
Mm-hmm.
Si de 85 cèntims fas tot això, ja veuràs que te'n queden 4.
Està clar. O sigui que no és negoci tenir una farmàcia ara.
Et diria que el problema és mantenir-la.
D'acord.
En funcionament. El problema és mantenir-la en funcionament. Perquè, clar, a part de les baixades de facturació general per les baixades de preu, per el menor consum o la reducció de consum de,
sí,
fàrmacs, s'ha d'afegir als impagaments.
Està clar.
Per tant, hi ha moltes farmàcies que estan en situacions difícils.
En principi, però, com deia Ramon Benazet, demà és molt probable que si s'ingressin aquests 180 milions d'euros corresponents a juliol i agost a les farmàcies catalanes, demà no es convoqui vaga, el que està per veure si la situació podrà garantir que en el futur, i d'una forma més o menys pautada, sí, aquests 90 dies es respectin, i ja no parlem dels 90, si poden ser 60, encara millor.
Evidentment, hauria de ser. Hauríem d'arribar en aquest punt difícil.
Difícil, tal com ens ho planteja Ramon, molt difícil. Són les 11, esperem en algun moment retrobar, oi, els consells de farmàcia, més enllà d'aquestes qüestions econòmiques que estan neguitejant a hores d'ara els farmacèutics, tant o més que no pas la pròpia condició per la qual varen estudiar en el seu dia. Ramon Benazet, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
De res, bon dia.
Sort, adéu-siau,
bon dia. Adéu.
Demà, per tant, a partir del que ens deia en Ramon Benazet, molt probablement les farmàcies obriran a hores d'ara. Encara està previst aquest tancament patronal, però veurem si es resolen les coses de cara demà. Però si volien l'explicació, aquí la tenen. Les coses complicadíssimes. Tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.